És l'hora de l'especialista. Avui amb...
Els millors moments sempre a la vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos plaers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els moments Vinoteca, plaça Mercat d'Olot.
Bé, i la gent de la Vinoteca i del celler Pi Bernat no s'aturen mai, no s'aturen ni un instant en aportar-nos nous productes, bon producte i alhora també diferents experiències. I dic això de les diferents experiències perquè el pròxim dimarts en tenim una altra de nova. Miquel Fluvià, bon dia, benvingut al programa.
Hola, molt bon dia.
El dimarts vinent, és a dir, el dia 17, teniu una nova experiència. Quan dic una nova experiència, és un nou tast.
Tenim un nou tast, com és habitual. Nosaltres normalment tenim un tast els dimarts, però normalment és l'últim dimarts de cada mes. Però aquest mes de juny dona la casualitat doncs, de que Sant Joan cau en dimarts,
sí, senyor.
Dimarts 24. I, evidentment, mala data doncs, per fer un tast. No per res, no és que no se'n puguin fer, però el dia 24...
No hi hauria gaire èxit, crec, eh?
Que tindríem poca parròquia i hem hagut de canviar la data, no? Hem hagut de canviar la data i l'hem passat doncs, una setmana abans. Uh-huh. Doncs farem el tast doncs, el dia 17, no?
Molt bé.
Per aquests moments s'acaba d'anunciar doncs, el TAS, és a dir, aquest moment tenim places, és a dir, la gent doncs, pot entrar a la web a través de pibernat.es, anar a buscar els tastos de vins i ja veuran doncs, a la primera posició doncs, hi ha el TAS d'aquest el dia 17 i poden reservar doncs, la seva plaça. I, bàsicament, aquest TAS de què anirà? Ens quedem a Catalunya, ens quedem a casa i tindrem un TAS de vins de la Terra Alta. Uh-huh. Terra Alta, tothom diu, és mundialment conegut i reconegut doncs que la garnatxa, sobretot la garnatxa blanca, és Terra Alta.
Sí.
I si tu ets un amant de la garnatxa, és una de les grans varietats de raïm que podem trobar, doncs si no proves Terra Alta, doncs no has provat els grans vins de garnatxa, no? Farem un tast doncs, bàsicament de garnatxes, a part d'altres coses, però d'un celler, un celler petitet, un celler que porten tres amics, uh-huh, que estaven, és a dir, tradicionalment doncs, a través de família doncs, treballaven doncs, en el món del vi, però amb altres cellers, fins al dia doncs, que es varen doncs, instal·lar per ells i varen muntar el seu propi celler i van muntar un celler de garatge. Celler de garatge amb tota la connotació de que vol dir el nom, perquè el varen posar...
Celler de garatge.
De garatge, sí, sí, sí. És el, saps com la idea de que Bill Gates o... Doncs,
sí.
Que munten les seves empreses d'informàtica amb el garatge de casa.
Sí.
Doncs el mateix varen fer ells amb el celler de vi en el garatge, però resulta que era un local on hi havia hagut un garatge de cotxes. Uh-huh. No? I llavors, bé, doncs allò que...
Ho van transformar, diguéssim.
Van transformar l'espai, no? I van posar doncs, les cuves i tot el necessari doncs, per poder fer l'elaboració del vi, però antigament allò havia estat un garatge de cotxes i avui dia doncs, estan als baixos doncs, d'una casa i és el... Bueno, exteriorment diràs, això és una porta de garatge, però a darrere aquella porta de garatge doncs, hi ha un celler. Uh-huh. Això estem parlant del poble de Batea. Batea, no em voldria equivocar, però em sembla que estan hi ha al voltant de 40 cellers. És a dir, tu mires el poble i un poble petitet, 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 estem parlant del poble, un poble de mida petitet, com les preses,
sí,
no?
Sí.
Doncs imagina't les preses amb 40 cellers doncs, que fan vi.
Bé, es deu dedicar tothom allà als cellers, no?
És a dir, no, és un poble que d'un costat o d'un altre tothom viu al voltant del món del vi. Mm-hmm. I tot el que requereix doncs, el vi doncs, des del camp, l'elaboració i tots els processos. Doncs aquest celler és el celler Rialla, no sé si havia dit el nom.
No.
No havia dit el nom, doncs és el celler Rialla, que porten doncs, tres cosins, no? I d'aquests tres cosins hi ha en Roger Sunyer, que és enòleg, i serà la persona que vindrà personalment, es desplaçarà doncs, de Batea fins a Olot, i té doncs, 2 hores i mitja, 3 hores de cotxe, seguint les normes de circulació i que no et posin cap multa, i ens vindrà doncs, aquí a Olot doncs, a fer el tas, i segur, estic totalment convençut de que el gaudirem d'una manera excepcional, doncs, perquè no hi ha res millor doncs, de que el propi elaborador, la pròpia persona doncs, que pren totes les decisions sobre com s'ha d'elaborar el vi i que és realment coneixedor d'aquell producte, doncs, t'expliqui doncs, què és el que realment fa i què trobaràs doncs, en els seus vins. No? Provarem 5 vins. Els 5 vins que provarem primer els habituals, doncs, els Rialla de sortida, no? Que hi haurà, són bàsicament una garnatxa blanca 100%, una gran garnatxa, un producte estrella del celler i de Terra Alta. Provarem un rosat fet amb garnatxa peluda. La garnatxa peluda és aquella garnatxa en què les fulles són lleugerament, és una variació de la varietat, en què les fulles són peludes a la banda de
com
sota.
Com un vellut, no?
Com un vellut, sí, són envellutades, no? I amb aquest fan un rosat de color, seria entre aquests tan pàl·lids i aquests tan pujats de color, estaria a mig camí. El que sí té és que aquest és un vi que a nosaltres al celler fa uns quants anys doncs, que el tenim. És un vi que realment recomano molt sovint als meus clients, i tothom que el tasti, i si algú ens està escoltant i ja l'ha tastat, sabrà que estem parlant d'un dels millors rosats que pots trobar. És un rosat que amb un tast guanya qualsevol altre rosat. Vull dir que hi ha molta gent que diu, no, és que a mi els rosats no m'acaben d'agradar. El problema que hi ha amb els rosats és que costa molt de fer-los, i molts de elaboradors no n'acaben fent, i si els fan mal fets. Aquí estem parlant d'un rosat molt i molt i molt ben fet, i ja veureu que els que el tasteu doncs us deixarà totalment enamorats, i són d'aquells rosats que quan el tastes converteixes a client de rosat i a client d'aquell rosat, del rosat de Rialla.
És a dir, que encara que no t'agradi, acabarà agradant, segurament.
Acaba agradant, vull dir, perquè està molt ben fet, és molt bo i està molt, molt i molt ben fet, no? I un negre, el negre també amb una garnatxa negra, doncs doncs també, vull dir, un altre producte doncs de primer nivell. Això seria el punt de sortida del tast, però l'acompanyarem en 2 productes realment extraordinaris, 2 productes tops que el fan molt diferent i que marcaran el contrapunt doncs, del tast. Un seria un habitual, una de les poques garnatxes tintoreres que ens podem trobar a Catalunya, que n'hi ha molt poquetes, que molt pocs cellers que estiguin elaborant. La garnatxa tintorera és aquella, és una varietat de la garnatxa en què la polpa, la fruita de,
sí, del raïm de dins,
doncs no és blanc, sinó que té color, no? Molta gent a vegades es pensa que els raïms negres són negres de dins. No, els raïms, si els hi trevem la pell, tots són blancs. És a dir, el que dona color al vi és la pell, no? I llavors un raïm negre, et faràs un vi negre perquè hi deixarem les pells, i aquestes pells són les que ens donaran color al vi, no? Però la polpa és transparent, és blanca, no? Hi ha una excepció, com en tota regla hi ha excepcions, aquí també. Doncs hi ha l'excepció que és la garnatxa tintorera, en què treus la pell i la polpa és lleugerament púrpura, té una mica de color. Tradicionalment, aquest tipus, aquesta varietat de garnatxes feia servir a la tradició per donar color als vins. Uh-huh. És a dir, com que la polpa té una mica de color, quan tu feies un vi amb aquesta varietat, doncs agafaven més color, eren més pujats de color, eren més foscos, no? I tradicionalment doncs, es feien servir només per això. Fins que es va veure doncs, que a l'enologia moderna, de que realment és una varietat de que té la seva pròpia personalitat i fa vins diferents, i que es poden fer un monovarietal doncs en garnatxa tinturera de gran qualitat, no? I és el que s'està fent avui dia i el que fa aquest celler, que és agafa garnatxa tinturera i en fa un vi negre. Un vi negre que queda, doncs, evidentment, pujat de color perquè és fet en garnatxa tinturera, però a més, el que estàvem parlant fins ara eren vins joves, amb una criança relativament curta, buscant la fruita, i aquí ja anem a buscar doncs, ja un vins amb més intensitat, ja hi fem una criança més llarga, aquí estem parlant d'una criança durant 12 mesos, aproximadament, això també varia, el tema allò, ha canviat també aquella història de que la criança són 12 mesos matemàtics, bueno, seran 12 mesos, 13, 14 o 10, en funció doncs, de l'evolució del vi, que l'enòleg entengui que és millor, no? Doncs al voltant d'uns 12 mesos de criança, i és un vi doncs, ja més estructurat, molt més, bueno, molt més potent, més astringent, fet en garnatxa tinturera. No? I llavors el cinquè vi que provarem serà una novetat. El cinquè vi que provarem serà una novetat acabada de sortir al mercat. Això és un producte totalment novedor. Estava en el dubte de si dir-ho o no dir-ho, no? De deixar-lo com a sorpresa, però al final hem dit, va, vinga, expliquem-ho i que la gent ja vingui doncs, amb aquell d'allò dir...
Bueno, disposats a tastar això, no?
Disposats a provar una cosa extraordinària, una cosa diferent. Bé, ja he explicat, doncs, que, per dir una cosa, doncs, el que deia abans, doncs, el rosat, no? O sigui, és un producte tradicional, és un producte que molts clients ja el coneixen, ja que ja l'han provat. A mi, si algú em ve i em diu, Miquel, recomana'm un rosat, segurament... en tinc dos, però segurament un dels que recomanaré
serà aquest,
el Rialla Rosat, no? Però també hi haurà novetats, i la novetat realment és d'aquelles novetats que fan posar la pell de gallina, que jo mateix tinc ganes de poder-la provar, perquè ni jo mateix l'he provat. Vull dir, la novetat és tan gran que no he tingut encara l'ampolla a les mans. Mm-hmm. És a dir, aquesta ampolla està encara, allò que diuen, calenta, acabada de sortir del forn, tot i que el forn no hi ha passat. Però, és a dir, acaben de sortir, és un vi que no he tastat, però que, en teoria, el que ha fet promet i promet molt, no? Perquè és aquests vins, la nova tendència doncs, de l'elaboració dels vins, que és una cosa tan senzilla com tornar al passat, tornar al que es feia fins ara, el que feien els nostres avis. És a dir, aquelles elaboracions que per el que sigui amb el temps es havien anat perdent, no? Mm-hmm. I és bé, però els brisats. Doncs el brisat és una... És una elaboració molt tradicional a Catalunya, i que per el que sigui, doncs, els últims temps doncs, es havia anat perdent. Doncs, ha recuperat aquest sistema doncs, de fer vi i a Rialla doncs, ens ha tret un brisat fet amb macabeu, i amb una elaboració molt i molt petita, només se n'han fet 600 ampolles. 600 ampolles doncs, que realment prometen, no? El nom d'aquestes ampolles li han posat el ninot de les glans en castellà, com es diuen les glans?
Ja t'ho diré.
Les bellotes.
Les bellotes, ara.
És a dir, a Tarragona tenen la seva manera de parlar, i ells no diuen lo gla, no, ells parlen de lo bellota.
Lo bellota.
La bellota. I moltes li han posat l'oninot de bellota. L'oninot de bellota. Vale?
Déu-n'hi-do.
És un macabeu 100%, però fet amb brisat. Recordo què és un brisat. Un brisat és, el macabeu és un raïm blanc, doncs és, el brisat és elaborar un vi amb un raïm de varietat blanca, però fer-lo com si fos un negre en els seus orígens, no? Què vol dir els seus orígens? En el moment que comença a fermentar, no treure-li les pells. És a dir, normalment quan fem un blanc, es fa el most i les pells es treuen.
Clar.
No? Doncs en el brisat no, en el brisat les pells s'hi deixen i es deixa fermentar el vi amb les pells, però durant un període de temps relativament curt. Aquest període de temps depèn de cada celler, depèn de cada enòleg, cadascú busca el seu punt òptim, aquí hi ha la gràcia també, no? I normalment sol ser allò durant 10, 15 dies, màxim 3 setmanes, no? I llavors en aquest temps el vi agafa unes característiques totalment diferents i també li canvia el color, és a dir, el color queda un color més pujadet, agafant tons cap a taronges, no? Mm-hmm. Si això ho fem durant molts de mesos i ho fem durant 5, 6, 8, 10 mesos, acabarem elaborant un vi orange. Un orange, que és, ja ho hem explicat alguna vegada, és un sistema tradicional. Això està en el principi dels temps, quan a Geòrgia doncs, es va començar a elaborar vi i que encara es continua fent a la zona de Geòrgia, al Caucas, al sud de Rússia. Doncs la manera que celebràvem els vins eren així, es feien vins orange, no? Això és un sistema tradicional de tota la vida que s'havia perdut i ara doncs s'està recuperant, no? I aquí a Catalunya, doncs, quan un vi es fa com un orange, però durant un període de temps curt i al cap de 15 dies, 3 setmanes, es treuen les pells i llavors el vi continua sense agafar aquesta tonalitat i aquestes característiques que li donen la pell, doncs estem fent un brisat. Aquí podem provar aquest brisat extraordinari fet en Macabeu i tindrem 600 ampolles i nosaltres en podrem degustar alguna, no? Un tas de 5 vins que jo crec que podrem gaudir, tot ell acompanyat doncs amb productes de Pi Bernat. Fem el tast. Teòricament un tast hauria de fer amb palets de una mica de palets de pa,
sí,
per assecar una mica, netejar una mica la boca i un got d'aigua i poca cosa més, no?
Això per no distreure gaire el gust.
Per no distreure el gust, no? Però a l'hora de la veritat es posa molt més bé menjant una mica perquè no, allò que diuen, no et reprengui, no? Mm-hmm. I sempre nosaltres ho acabem fent doncs fent un petit tast i evidentment doncs estem al costat, tenim l'obrador, doncs provem doncs diferents productes doncs de Pi Bernat, no? En aquest moment encara no sé ben bé què acabarem maridant. Podria molt ben ser, com parlàvem la setmana passada, que provéssim doncs l'estofat de vedella de Guaiú. Uh-huh. Va tenir molt d'èxit doncs en l'últim tast que vam fer fa un mes, bueno, fa 3 setmanes, perquè uh-huh, aquesta setmana ens estem avançant una setmana, però bueno, en definitiva és això. Nosaltres maridarem amb productes de Pi Bernat i molts vins, i pot ser una jornada, jo crec, de memorable i per gaudir.
Bé, doncs un altre tast pel dia 17, pel pròxim dimarts, al celler Pi Bernat. Ho feu sempre al celler, és a dir, on hi ha el polígon Les Mates, on teniu doncs aquest local. No ho feu aquí a la Vinoteca, recordem-ho,
sí.
No hi hagi algun despistat i vingui cap aquí, però sí que us podeu apuntar aquí a la Vinoteca, si voleu, també.
Sí,
no?
Es pot apuntar a la Vinoteca, es pot apuntar vinguent directament a Pi Bernat, a la Vall de Baix, a les Tries, o a través de la web pibernat.es, uh-huh, i hi ha un enllaç doncs en què pots fer la reserva de la plaça.
Escolta, Miquel, i el preu? Quin preu té aquest tast?
Aquest tast té un preu de 25 euros.
Molt bé.
Té un preu de 25 euros.
Ho fareu a les 8, com sempre?
Com sempre, l'horari habitual, a les 8, i normalment a les 10 hem acabat. Uh-huh. És a dir, la idea, tot i que es menja una miqueta, moltes vegades doncs, et permet doncs, anar a sopar a posteriori. Bueno, depèn una mica de la persona, doncs, de la gana que tingui, no? Pel tema d'aparcament no hi ha problema. Nosaltres tenim parking propi doncs, al celler, però aquelles hores del vespre normalment al ser una zona industrial, doncs els carrers estan molt lliures i no hi ha problemes d'aparcament. I si algú va en cotxe elèctric, que sàpiga que tenim carregador elèctric i gratuïtament doncs, podrà carregar el cotxe i durant l'estona del tast doncs, pràcticament podrà aconseguir una càrrega del 100%.
Molt bé, fantàstic. Doncs ja ho saben els nostres oients. El pròxim dimarts hi ha un tast de garnatxes al celler Pibernat amb el mateix propietari del celler, o un dels propietaris, perquè has dit que eren tres.
Sí, és el propietari i a més és enòleg.
I l'enòleg.
En Roger Sunyer.
Que serà qui explicarà doncs, perfectament totes les característiques d'aquests vins que ens presenten. Molt bé, abans d'acomiadar-nos, només una cosa. Quan parlem de garnatxa, sempre tenim o ho relacionem amb vi dolç. Per què això?
Bueno, perquè vivim, som d'Olot. Som d'Olot, sí, esclar.
No, és que quan has dit lo del garnatxa he pensat, caram, de vins dolços, no?
Sí, sí,
no,
sí.
I no té res a veure.
No té res a veure, no. És a dir, des d'Olot, des de la Garrotxa, la zona productora de vins més pròxima que tenim és l'Empordà, i l'Empordà és una zona que tradicionalment han elaborat vins dolços i que se'n diuen garnatxes.
Clar.
Les garnatxes i els moscatells, no?
Clar, clar,
però
clar.
Això no té res a veure, això és una manera d'elaborar els vins en què se'ls talla la fermentació abans i s'aconsegueix doncs, un vi amb una...
Més sucre, diguéssim.
Amb més sucre i més dolç, però no té res a veure amb la varietat del raïm. La varietat del raïm coincideix amb el nom, que és garnatxa, però no té res a veure doncs, amb les garnatxes de l'Empordà. Que és una altra història.
Així ens ho fem nosaltres, això, els d'aquí.
Els d'aquí, no, això des de la Garrotxa és molt habitual que ho veiem d'aquesta manera, perquè des de sempre, quan parlem de garnatxa, estem parlant d'aquests vins dolços de l'Empordà.
Sí, senyor. Sí, senyor.
No estem parlant de la varietat de raïm garnatxa. Coses que encara que ens sembli mentida, passen pràcticament només aquí, perquè en altres zones quedaríem parats de que tinguem aquesta manera de veure la realitat, no? Quan parlen de garnatxa, parlen de la varietat de raïm.
És que nosaltres som diferents, tu.
Olot és
Olot. És diferent.
És diferent.
Miquel, que vagi molt bé el tast i fins la pròxima setmana.
Fins la pròxima setmana. A reveure.
Coneixes Pibernat? La nova botiga de vins, caves i alimentació gourmet a les Tries. Hi trobaràs vins de guarda, xampany, caves, licors, cervesa artesana, vermuts i molt més. Pibernat, tu tries.